Exacte, i el veig lliscant cap a la meva dreta, no sé, Paulín Fernández, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Joan Cusí, bon dia.
Bon dia.
Vosaltres no us podeu moure perquè no teniu espai, eh?
Bueno, és que normalment hi havia un company, avui sí, no hi és.
Sí, avui
doncs
no hi és,
ja
aprofito. Et podies haver assegut aquí, eh?
Sí, no hi he pensat al moment de seure.
Això de tenir uns llocs assignats, a mi em va bé, per la meva memòria, perquè jo sóc bastant, encara m'equivocaria de noms i us diria un nom
tenim,
que no és.
Tenim molts llocs
perquè
aquests.
Fa molts anys, perquè fa anys que no us conec i us acabo sí. de conèixer i tal, però és veritat que però això passa a totes les tertúlies, eh? Que sí, us sou... senteu sempre...
Ah, i a casa, i a totes les cases, tothom té un lloc per seure a casa seva, no?
Jo dino cada dia al mateix cantó, al mateix lloc.
Jo també,
sí?
Eh?
Normalment tothom, això.
Si tothom té...
Per què això? Sí. Això segur que té una
bueno, no, mira, l'acostum, no?
No, i vagis, sí, com vas en un lloc que vas per costum, el mateix...
Fins al punt...
Si vas a casa un familiar i, sempre, i, però, vas, però, i vas de manera periòdica, també tens el teu puesto. Si
arriba... Fins al punt, sí, perdona, fins al punt que quan he vingut alguna vegada a la tertúlia de convidat, de convidat, haig de preguntar a un test que me puc assentar, perquè tothom té el seu lloc.
No, perquè sí que hi ha tertúlies que no són tan fixes, no? O que ve gent de tant en tant i així, que aquí també intento portar-vos convidats. I això és allò que dius, on te'l sec? Per què? Mira, avui falta aquest, et pots asseure al seu lloc, no?
No, però per sistema, la gent sol tenir un lloc.
Sí.
Sol tenir un lloc.
Sí, sí, sí.
Sí. Tu si vas a casa un familiar, saps que cadascú més o menys té el seu lloc, i tu més o menys, si sempre...
Allà, aquell lloc que queda avui que ja
és acostumat
de fa anys.
Ja t'has acostumat a seure-hi, no?
Tu vas a dinar a casa dels pares, que vas amb els germans, la família, i saps on has de seure.
Sí, sí.
Tens el teu lloc.
Sí, el teu lloc, ja està.
Curiós, no m'ho havia pensat mai, això.
Bueno.
No, sí, la Lluça tenia un lloc assignat a la reunió amb Pedro Sánchez. I ha quedat buit com... o si ha sentat algú altre, no ho sabem.
Són animals de costum.
L'Ayuso també.
Sí, poder li havia guardat un lloc a l'esquerra i ell el volia a la dreta.
Home, més que a la dreta, l'ultra dreta el volia.
Segurament. No sé, com ho veieu tot això? Perquè se n'està parlant molt d'aquesta senyora últimament, no?
Voleu dir que no l'estem promocionant massa?
Home, nosaltres no, perquè és el primer dia que en parlem.
No ho sé, ja dic, és que...
A Ràdio Vilafant no l'hem promocionat pas.
Suposo que està aconseguint el que realment vol, que és que se'n parli.
I per això no hi ha anat. No,
sí, perquè si hi hagués anat no s'hagués parlat, en canvi si no hi va, ara es parla d'ella com si fos, diguéssim, la gran heroïna i no sé què.
Sí, però ara, jo crec que dintre del mateix PP hi ha molta gent que no ho diu. El dia que caigui aquesta senyora, l'aplaudiran de fora i des de dintre, eh?
Perquè ja, però...
em sembla que tothom li té un por o tothom li té mania...
No. A veure, simplement està fent el paper que volen els seus votants. Ja està. No està? Vull dir, a veure, tu parles amb gent de Madrid, i aquí hi ha gent que tenim coneguts i gent de Madrid, i la tenen com un déu. Per tant, vull dir, ja...
Bueno, perquè l'economia deu funcionar bé, no?
Perquè està fent el paper que volen aquesta gent, perquè hi ha un sector d'Espanya, en aquest cas és Madrid, que vull dir, tenen una ideologia molt de dretes i aquesta els està fent el seu paper. Eh? I com que veuen que el president del partit diguéssim no fa, diguéssim no és prou dur, doncs aquesta és més dura que ell, doncs ja. I si sortís algú més a la dreta i diguéssim més radical, segurament...
Però a Feijó li va bé això, perquè així té com dos ànimes el partit.
Sí, també li fa de bulldog.
Li va bé en el PP perquè d'aquesta manera contrarresta una mica Vox.
Sí.
Van a la d'allò de Vox, saps el que vull dir?
Perquè Vox no els hi delanti per la dreta.
Aquí està.
Una mica de mur, no?
Sí. De totes maneres, aquesta dona, vosaltres creveu que mai serà davant del PP? Jo no ho crec. Més aviat és un ninot de palla que tenen ara, que entre faes i han posat aquell senyor el periodista aquell que ja havia sigut portaveu de l'Aznar, el temps que l'Aznar governava.
Sí.
amb aquella darrera que li va escrivint tots els paperets, o sigui, fa aquest paper d'extrema dreta, que li tocaria fer a Vox i el fa ella. Però a partir d'aquí, el propi PP no li interessa. I llavors hi ha una altra cosa. Fixeu-vos bé, varen fer caure, ella va fer caure.
En Casado.
Realment estan embolicada ella amb un merder impressionant, podríem dir, no s'ha comprovat, no s'ha jutjat, i no, però era en flaire de corrupció, i no cau ella, cau l'altre, perquè el paper no els interessava aquell altre. Ara, en aquest no el fan caure. Per què? Perquè els interessa. Perquè Ayuso, a Madrid, el que has dit tu, Paulí, té molt de cartell.
I tant. I guanya eleccions.
I guanyarà les properes. Molt. Perquè el barri, perquè ha arribat a un punt que ha arribat a convèncer els barris pobres que no votin. I el barri ric que votin tots. Clar, llavors té aquell tant percent suficient com per poder governar. Però a fora de Madrid té cartell pel PP, inclús pel PP. Pensa que tots els barons del PP se'n fan i s'engorden. Fixa't bé que no hi ha grans aplaudiments ni del d'Andalusia ni el de València.
No, inclús se'n fan i s'engorden. D'alguna manera la contradiuen, no?
Exactament.
Per exemple, amb la reunió aquesta que teníem sí. amb en Pedro Sánchez, ella no hi va anar-hi.
No.
Ella predicava de que no hi anessin i bé hi van anar-hi
els
més importants, per dir-ho entre cometes, el de València, el de Galícia, etc. Vull dir,
ara és el ninot que li interessa en el PP, és aquell personatge que li interessa molt, perquè políticament...
Si aquest paper no el fes ella, el faria algú altre.
Difícil trobar una persona que es vulgui venir a fer un paper així. Perquè fa un paper. Aquestes sortides que té no són sortides polítiques, són sortides de cafè. Són sortides barrueres.
Els partits polítics...
Llavors, esclar, això és molt difícil que una persona es vulgui cremar fent això.
Els partits polítics riuen les gràcies del que ho fa quan els interessa.
Exactament.
A la que no els interessa, el d'allò.
En 4 dies el tenen cremat.
Sí. Però... Me fa recordar que ara és diputada, però que no se sent gaire, una que hi havia hagut, que una noia que era prima, seca, que fotia uns merders impressionants i que al final la van, del PP, que al final la van, com se deia, és que no me'n recordo ara.
La Cifuentes va sortir al cap de 5 anys, que l'havien trobada que en un supermercat havia ficat unes ampolles de colònia eren en el bolso. Una cosa absurda, vull dir que si realment van haver d'esperar 5 anys a treure aquells vídeos, és ben bé perquè esperaven el moment que ara no ens interessa, fotem la
feina.
No?
Sí,
però això passa amb el PP, passa amb PSOE...
Passa amb tots,
aquí, vull dir, tenim els vídeos...
Es guarden els traps junts, no?
Exactament, tenim els cartells del Maragalls amb Esquerra i tenim tot lo de... tot.
Però insisteixo que... Que si és allà és perquè guanya eleccions i és allà perquè hi ha un sector molt important de gent d'allà, de la caverna aquella mediàtica, judicial, i que hi ha una mica de tota la cúpula de l'Estat, que els agrada aquesta persona. I, bueno, ara, quan era? Sí, l'1 de maig, que era la fiesta de Madrid, vaig estar aquella setmana a Madrid.
El desfile,
Vaig passar per casualitat. Per casualitat, però em va agradar veure-ho, perquè si no ho podria explicar. Es va muntar un desfile militar.
Això que plovia,
allà a la plaça. No, estic parlant de l'1 de maig. Que és la festa de la comunitat.
Vale.
Que és la festa de la comunitat de Madrid,
l'1 de maig. Sí.
Vale? Doncs es va muntar un desfile militar allà amb tots els exèrcits, com si fos un president de govern, envoltada de tots els militars. Evidentment no havia tingut el govern, del govern
socialista.
Ell es va muntar el seu desfile militar, com si fos aquell el Franco de torn, i només li faltava que li posessin allà el palio, per entrar sota pàl·lio, vale?
Ho vam veure a la televisió, sí, sí.
Vale? Jo vaig veure-ho passant per allà, que havia d'anar a comprar una cosa.
Tu vas anar a Madrid per això, no te n'amaguis.
Bueno, sí.
De fet, si voleu, 1 de maig, festa del treballador, i 2 de maig, festa de la Comunitat de Madrid. Sí,
sí. Bueno, doncs devia ser el 2.
És igual. Sí, és que me sonava, ja ara ho estava buscant. Sí. I,
bueno, doncs en aquell pont, en el pont aquest de... Diguéssim,
de maig,
bueno, aquella setmana...
Sí, sí, que nosaltres aquí també fem festa, perquè en tenim els 3.
Hi havia festes i no sé què, vam aprofitar per anar a diferents llocs i a veure també uns amics que teníem allà i tot plegat. I la veritat, com vaig veure allò, vaig pensar, a més li falta entrar bajo palio, com si fos l'hòstia.
Sí, home, però allà és una... Madrid és un lloc... vulguem o no vulguem, molt important, i a més, totes les notícies, quan se concentren, fixeu-vos que si, a part de TV3, la resta, les notícies són Madrid i alguna cosa de lo que ells en diuen perifèrics. Però
que no hi entra Catalunya a la perifèria, sortosament.
No, sí, també ens diuen perifèrics.
No gaire. No, vull dir que les notícies...
No hi entren massa. Si cas, perquè necessiten...
Alguna cosa dolenta, si cas.
Exacte, fer algun tret de...
La que volia dir, em sembla que és la Cayetana Álvarez de Toledo, que
cridava
molt al PP i ja està desapareguda.
Sí, sí, sí.
Totalment.
Sí, sí.
I en canvi havia fotut uns merders similars a la Ayuso,
Sí, sí.
Sí, sí,
sí,
no.
I això que diem de tots els partits d'allò, a mi m'ha fet pensar en Page i en Lamban del Partit Socialista, que diuen unes coses que jo no sé com no els foten al carrer, perquè és que estan contradient totalment el govern.
No, però també els interessa.
Bueno, per això ho deuen fer, esclar. Home, i perquè guanyen eleccions.
Esclar, perquè, no, i perquè això en allà, o sigui, tots els desbràs que diuen contra Catalunya... Si no,
però ja no em refereixo contra Catalunya, que això ho fan altres.
No.
Aquests dos contra el Partit Socialista. Sí, però, és que
Pere, heu d'aprendre dels que més en saben d'això, que és l'Església. Tenen els mossens, però després per darrere sempre hi ha una vessant que va en contra de la mateixa
perquè
Església.
Perquè així s'agafes a totes les sensibilitats, no?
Exacte, tenen
no?
els missioners que van a agafar fidels a l'Àfrica o allà on volen. Vull dir... L'Església té molts tentacles. Doncs sí, la política ha de ser igual. Han de tenir molts tentacles.
L'Església fa 1.500 anys que fa política. I aquests fa menys.
Fa menys. N'han d'aprendre, n'han d'anar aprenent.
Pobre 500.
No, 1.500.
Ah, 1.500.
I vulguis que no, a veure, a vegades aquests casos de corrupció, per molt evidents que siguin, com que n'hi han tants, la gent ja... Bueno, ja,
però vull dir que ja no sorgeix efecte, no?
Ja no, ja entra dintre una certa normalitat, per molt escandalós que sigui, ja, vull dir, com que se saben més o menys justificar, dient, home, és que ho fan, li fan perquè és la meva parella i perquè no sé què...
Sí, bueno, Ayuso, la qüestió és el tema de la seva parella, ja si s'han gravat coses que no,
no sé què,
de vacances
sí.
que no eren...
Sí, clar.
Però això tot el partit...
Però com que n'hi ha tants...
Tot el PP ho està fent, això.
Bueno, però com que n'hi ha tants...
Quan ells eren un exemple de corrupció, vull dir, el PP, ara està apretant, sí. Són, i estan apretant en els altres per corrupció, vull dir,
sí,
coses
però,
que
però
dius
no...
com tens cara de sortir d'això quan vosaltres...
Però és igual, però si jo detecto un cas de corrupció tot i que el meu partit sigui corrupte també l'haig de denunciar, no?
No ho sé, escolta'm...
És que el que no pot ser és que tothom estigui brut perquè de cara a la ciutadania això com queda?
Sempre t'has de deixar emmascarar per una pell bruta.
Ahir van fer un programa a la televisió i els van preguntar a la gent que volien ser si volien parlar de la vivenda o del caso Coldo. El 90%, per ells, el problema era la vivenda,
clar.
No el caso Coldo.
Sí,
sí.
És que tampoc, bueno, jo com a ciutadana informada, més o menys,
no, és que,
tampoc, també em preocupa més la vivenda que el caso Coldo.
És que aquest país, varen venir, no varen fer un trencament, sinó que varen fer una transició d'un règim que era completament corrupte de la baix, de dalt a baix, des del director general fins al conserge, avui dia era una cosa terrible, perquè a més hi ha quantitat i quantitat de casos documentats i no va passar res.
I que potser es pensaven que estava bé.
I llavors, no ja ho sabien que no estava bé. Quan s'emplen les butxaques sense fotre res, alguna cosa hi ha. Llavors, això no es va trencar. I sempre més ho hem arrossegat.
Sí, sí.
I dretes, esquerres i mitja de la vora, vull dir, ho hem arrossegat sempre més. I ara és de molt mal tallar, amb un agravant, que és el que ha dit en Paulí, que la gent troba normal que hi hagi corrupció. Vull dir, sí, aquests, guaita, si siguessin nosaltres, ja faríem el mateix. Allò que, aquesta deixadesa contra una cosa tan, tan, tan greu com és la corrupció, llavors en un país que emmeti això malament.
El problema d'això és que es denuncia corrupció moltes vegades per interessos propis
polítics
i que després resulta que res de res. Mm. I la gent, hi arriba un moment que diuen, bueno, tu vés a sapiguer.
Però el cas d'aquesta dona...
De la Ayuso?
Sí, no, parlo de la Ayuso.
Per no dir d'això, que hi ha una sèrie de damnificats molt gran, començant pels morts que va haver-hi, diguéssim, per culpa d'ella, de les residències, per la mala gestió que se'n va fer, i que això no els afecti per res. Al contrari!
No els afecta.
Però això no els afecta per res.
Home, dius... i la gestió de l'hospital aquell que van fer, aquell immens, que després no hi havia metges...
N'has sentit parlar més d'allò?
No, per això.
Mal. I és que pràcticament la sanitat a Madrid, l'Estat ha fet molts hospitals, però els ha llogats tots, per dir-ho d'alguna manera, els ha passat tots
a la
gestió privada. I llavors ells paguen a la gestió privada. I la gestió privada hi ha les grans mútues que tiren de meta. És clar, les grans mútues ho troben tot fet, tot instal·lat, i només hem de començar anar treballant. De tant en tant hi ha alguna suspensió de pagaments o algun que desapareix i s'han forrat de bitllets. Vull dir, és que és terrible, és un escàndol. Però el que dius tu, ningú demana. No, l'escàndol més gran que hi va haver amb la mort de... I a més, la poca vergonya que va tenir, llavors, aquelles paraules tan gruixudes que va dir, allò que no sé què de morts, dels vells que havien mort en amor de residències, així que va fer un comentari horrible, horrorós, allò que t'estremia quan el senties.
Sí, sí.
I tu un poc ha passat res, ningú n'ha fet cas.
Que llavors, bueno. Què pesa més, el caràcter de la persona o que la gent vol sentir allò que vol sentir o realment la gestió que ha fet? Perquè, clar, dona com la sensació, abans el que deia en Paulí, no? Que a Madrid és molt apreciada, però no per la gestió que ha fet.
Perquè diu el que la gent a Madrid vol sentir.
Vol sentir,
ja està.
I vulguis que no, ja no deixa de ser un lloc on es concentra, diguéssim, tot un gruix.
Hi ha molt funcionari.
Tot un gruix de funcionari, de gent
que viu de l'Estat.
Sí, i veuen que qualsevol altra persona pot perillar
el seu estat ocult.
El seu estat, i ja està. I vulguis que no, doncs, només has d'anar allà i passejar, jo que sé, per la Castellana, i veus allò, aquella quantitat d'edificis, aquella mitja ciutat, que tots són funcionaris, que tots són ministeris, tots són funcionaris.
Bueno, sí.
Perquè és la capital administrativa.
Però hi ha una altra cosa, i tu saps, perquè ja has trepitjat molt, també. Tu saps que també hi ha molts de barris que guanyen amb vots en aquesta gent i no van a votar.
Ja.
Ah, no, clar.
Passen d'anar a votar. Perquè com va guanyar la Carmena, per exemple, tots aquests barris es van mobilitzar. Però és que després no s'ha mobilitzat més. I no sé...
Però perquè potser l'alternativa no era atractiva.
És que l'alternativa tampoc
també és
atractiva.
Perquè
els van defraudar en el seu moment.
El PSOE també li don, que és el que podria començar a fer alguna cosa, els donen unes alternatives que són estimoses. Podemos ha sigut un pet d'esquerdes, que en aquell moment semblava que era el que se'ls havia de menjar, ja saltant-se pel mig PSOE, i no ha sigut així. Allò s'ha anat tot a fer punyetes, o pràcticament tot a fer punyetes, i el PSOE continua amb les seves guerres internes en allà, i que si en fulano i que si en manguano. I esclar, i els altres s'aprofiten d'això.
No, i que si... Coneixes una miqueta, diguéssim, la capital, el que és Madrid-Ciutat, hi ha dos sectors, diguéssim, per una banda el sector aquest que diguem, i la resta, que és la perifèria de tot això, hi ha molta immigració, moltíssima, gent que no vota.
No, però també hi ha molta gent que sí,
No, però fixa't la quantitat, si vas per Madrid, bueno, igual que segurament per Barcelona, que hi ha un sector molt i molt gran, cada vegada més,
sí,
de gent que segurament no pot votar.
Sud-americans principalment. Madrid,
sí?
És principalment sud-americà.
Sí, sí, pràcticament.
Tot
llavors, tota aquesta gent que són nouvinguts, que segurament ve a saber en quina situació està, que segurament tindria un altre tipus de vot,
sí.
Aquests no voten. I jo crec que aquí, és on realment hi ha, diguéssim, la decantació de la balança. Cap aquest tipus. Perquè si no, no s'entén que, bueno, que diguéssim, que no hi hagi un vot més important, diguéssim, del Partit Socialista.
I que, València, que, les barbaritats que han fet, com és que guanyen?
Home, casos de corrupció, València s'endú...
Esclar, i com és que...
Tan plana ha estat notícia, sí, sí. No?
Penseu que...
Aquesta setmana.
Sí, però el que anava a dir això dels vots, penseu que el Partit Socialista a Madrid és la tercera força política, No és ni la primera ni la segona.
No,
és la tercera,
Però si no hi tenen cap confiança.
Per això t'he dit, que llavors dius que no hi ha gent, diguéssim, de lo que ells deien
sí,
abans,
els seus anys,
de classe obrera,
els seus anys que
els vota.
Madrid guanyava el socialisme, guanyava en Tierno Galván, va guanyar durant temps. Vull dir que
sí, i la Carmena, aquesta.
Però la Carmena ja va saltar el socialista i ja van quedar al mig. O sigui, va passar de PP
a
Podemos.
Va saltar, el socialista i van quedar al mig. No... no és que no promocionin, és que persona que surt, persona que cremen. No, jo no entenc per què ni...
Bueno, s'hauria de mirar una mica la demografia, això que diuen Paulí, sí, no? Quin tipus de població té la Comunitat de Madrid
jo em referia la figura. No promocionen una figura, no. Quan una figura sobresurt una mica, el PSOE, a Madrid, que és el lloc que em sembla que és més emblemàtic, la cremen. Potser, i així ho han fet sistemàticament.
Potser perquè, no ho sé, ara potser diré una tonteria molt gran, però perquè a Madrid és la capital i que no es pugui confondre o no pugui fer ombra al president que hi hagi del govern espanyol, no? No ho sé, és una hipòtesi que llenço d'aquí per comentar, ja que estem analitzant-ho tot, no? Que no sigui per això, que no sigui això o un factor d'això que digueu, no? De que perquè no es promocionin figures, no? Perquè no pugui ser un contrapoder, perquè amb el cas del PP que estem analitzant ara, amb el tema Ayuso, sembla que Madrid és com un contrapoder a qui hi hagi...
Totalment.
Ella se'l dona, eh? Ella se'l dona.
Totalment, no totalment. Vull dir, ara actualment està marcant
l'agenda, no?
L'agenda del PP, I el president és una mica titellàs, eh? Escolta, està bueno, seguint... Està, mira, les proves últimament, d'ahir o abans d'ahir, la Ayuso que no va voler anar en aquella reunió, els barons del PP ni van bé que es van posar en contra d'això, i en canvi el president, que va començar dient que no, que si tenia que anar tal, aquí, que allà, després va rectificar, davant de la Ayuso va rectificar. O sigui que demostra això, no? Que un president es desdigui de lo que ha dit.
També és gallec, i de vegades el gallec el veus venir de cares i resulta que camina d'esquenes.
Sí, bueno, però escolta'm, un president d'un partit que és alternativa es desdigui al cap de dos dies de lo que ha dit, home, no sé.
I que disculpin els gallecs, però és la fama que tenen i molts d'ells actuen així. Sí, és que...
Sí, no si van o venen.
Exacte, és una forma que tenen, que ja va innat amb...
Això demostra que està una mica influenciat per l'Ayuso.
No, i que vulguis que no, a veure, no deixen de ser centralistes i qualsevol persona que no sigui, diguéssim, del centre, per molt de dretes que sigui.
Bueno, és l'estratègia per intentar agafar allò que en diuen, no? El màxim nombre de vots, no? Per anar-los a...
Sí, però com que no és diguéssim, que no és de la capital o de la Castilla, perquè és de Galícia, ja no és de...
És de la perifèria.
Ja és perifèria.
Rajoy...
Mira la quantitat de catalans que hi ha dintre el govern aquest i del PP, perquè de català no, el PP tampoc no n'hi ha cap. I si n'hi ha, si estan 4 dies els fan servir i els cremen.
Fernández Díaz havia estat.
Sí, perquè el varen fer servir per fer feina bruta contra aquí.
Sí.
En Piqué, perquè el varen fer servir. Són els pocs que hi ha hagut. Després hi havia aquella, la Levi, aquella.
Andrea Levi.
Que també, la Camacho, què? Tots per fer el ridícul. O sigui, no hi ha gent. Que no. De valencians, quants n'hi ha? Es queden a València tots. Allò també en plena les butxaques, perquè, és clar, tenen un reguitzell d'aquell temps que varen governar imputats i a la presó, que és massa.
Sí, però segueixen guanyant.
Però segueixen guanyant, sí.
Clar, però potser perquè es solucionen els altres, allò que dèiem, Don, no? Que si preguntes a la gent què li importa més, la corrupció o aquell problema de l'habitatge o aquell problema X que tingui aquella zona, potser poses la pinça al nas i dius, hosti, si aquests me solucionen aquest problema, no? Potser una mica seria l'èxit que ha tingut l'Ayuso, no? Diu el que volen sentir i, a part, no li tenen en compte la corrupció del seu partit per això, no? Perquè potser ja la gent li preocupen altres coses.
Això que fem és una discussió per politòlegs i gent molt entrenada, perquè nosaltres, jo almenys em veig incapaç, no? I de vegades sento que enronar amb aquesta gent i em quedo molt... sí... molt penjat, no?
No, és normal que la gent opini el que li afecta més directament. Sí. Que, cuidado, molta gent no veu que la corrupció també els afecta.
Perquè és més difícil de veure-ho.
Clar, és clar, però també els afecta, eh? Perquè,
esclar... Mira, aquí estan preguntant com afecta el cas Ábalos a Pedro Sánchez, no? A TV3, que tenim posat aquí.
No, no, però jo em refereixo a la gent del carrer.
Sí,
la corrupció,
clar,
també els afecta.
Políticament
no
potser sí.
No tan directament com és la vivenda, que el que s'hi troba ho té ben bé davant, però també la corrupció també, perquè tots aquests calés i tots aquests...
Us recordeu del secretari general de la vivenda en temps de l'últim president que hi va haver del PP,
d'en Rajoy?
D'en Rajoy. Us en recordeu que allò me que deia? Que la vivenda es havia de deixar a mans del mercat, que el mercat ja regulava.
Sí, bueno, esclar. Clar.
I ara venen aquí amb uns espaviments...
La Greta això ho ha dit
un...
sempre.
Esclar, bueno, però ara venen aquí amb uns espaviments i amb això i amb allò. Quan va estar a Madrid la senyora de l'expresident també de l'Aznar, aquella de Café con Leche, el d'això,
sí,
no?
Sí.
Anna Botella.
Sí, l'Anna Botella. Bueno, no volia dir el nom.
No, és igual, ja el dic jo.
Aquella dona es va vendre pràcticament tota la vivenda social que hi havia a Madrid, o gran part de la vivenda social que hi havia a Madrid.
Sí, bueno, esclar.
Esclar, va fer net. Esclar, i ara ens queixem que la tinguin grans tenidors, aquella vivenda que es havia fet perquè una sèrie de gent en poguessin disfrutar durant anys mentre estiguin en situacions crítiques. Esclar, aquella gent els han fotut tots els carrers, viuen com poden, rellogats o com sigui, i els altres explotar-los i fer pagar quantitats... i astronòmiques, perquè fan quantitats que no tenen des de que va fer allò en Bare, allò era per fa uns 10-11 anys, jo me'n recordo, i ho vaig dir l'altre dia aquí, i encara ho vaig dir malament, al carrer Totxa, el 80 o el 82, un pis grandet, de 60 metres quadrats, ben nou, acabat de restaurar, eren 550 euros que pagaven cada mes.
Està bé.
No, no, però ara no el trobaràs per 1.700 o 2.000.
Ara cada habitació, encara...
No el trobaràs per 1.700 o 2.000.
No, no, ara allò de cada habitació...
Cada habitació per 500, no?
Jo t'ho dic perquè ho he viscut, perquè m'ha tocat viure.
S'està estudiant una llei de la vivenda que diu que els pisos no tindran que accedir als 600 euros. Els pisos socials, diguéssim, d'allò. Van fer un estudi, ho vaig sentir-ho jo ahir, van fer un estudi dels pisos que a Barcelona, això, els pisos que hi havia per 600 euros. En van trobar un. En tot Barcelona,
Devia ser molt petit.
Un.
Devia ser molt petit.
Van trobar un.
Devia ser un pis molt petit.
Un sòtano que abans era un negociador.
Bueno, no sé. No sé, però
devia ser molt petit.
No especificava el que era, però en van trobar, és curiós, en van trobar un. Imagina't.
I les ajudes que es volen donar són per persones que tinguin lloguers de 600 euros.
Aquí està.
Vale. Quanta gent se beneficiarà? No ho sabem.
A Madrid, on de 11 metres quadrats.
11.
11 metres quadrats.
11 metres quadrats és menys que això, aquest estudi.
Home, aviam, has d'entrar a la porta de canto, no? Perquè és que no hi entres.
Tenia el llit, la cuina, el vàter, tot allà mateix. I un altre de 28 metres quadrats a Madrid, 28 metres, 1.200 euros.
Sí. 11 metres quadrats... Són 3 per 4, no, 3 per 4 no, ja són 12, una mica menys de 3 per 4, o sigui, una habitació petita.
O sigui, a mi m'has de posar una comparació visual perquè jo ho entenc.
Una habitació petita.
Com aquest estudi.
Un estudi, aquí això es fa més.
Aviam, fa més?
Sí, perquè...
Sí, home.
Sí, fa més.
Sí.
Aviam, han trobat un...
Això deu fer uns 20, aquest estudi deu fer uns 20 metres quadrats. Doncs una mica menys.
Una mica menys que aquest estudi de directe.
Com la meitat.
N'hi ha de menys de 600. Mira, s'han trobat un que ha convertit el seu magatzem em sembla que deien 60 vivendes. Un magatzem,
Home, si el magatzem era gran.
Sense ventilació ni sense
Fantàstic.
Res. I feia pagar 400 euros.
Ara l'han detingut, vull dir, perquè, esclar, això, home, sense permisos...
Hi ha una cosa
res,
que es diu cèl·lula d'habitabilitat.
No,
sí.
I tant, i permisos, has de demanar permisos, no?
No tenim pas d'anar ni a Madrid ni a Barcelona. Volta per aquí Figueres,
sí,
i veuràs les quantitats de pisos que hi ha plens, que la cèdula d'habitabilitat la va treure l'avi del que...
Sí, home, segur.
Sí, sí. Brilla per la seva absència l'actualització, no vols dir? Perquè, clar, és que... Sí, sí, si tu et poses a mirar a la recerca, aquestes pàgines que hi han, és per posar-te les mans al cap, perquè un dia crec que era que estàvem en directe, que ho vaig buscar, i menys de 700 euros no trobava res. A Figueres.
A Figueres.
Que no estic parlant d'un Barcelona, d'un Girona.
I per acabar-ho d'arreglar, ja dic, si mires, diguéssim, les xarxes socials, veus contínuament lloc o habitació, lloc o habitació, o sigui, que són gent que estan en pisos, i de manera anònima,
no se'n surten.
I de manera anònima estan, dic, rellogant habitacions.
Habitacions per poder pagar lloguers.
Tot llavors, i que això no és legal, eh?
Bueno. Pues s'està fent cada dia i, bueno, i ho tenen fàcil, perquè cuita, si l'administració truqués en aquest lloc, sabria qui són.
Això semblava que havia desaparegut, perquè tu, Pere, i jo, a la nostra època, que eren joves que estaven per Barcelona, visquíem en pisos d'aquests, hi havia una senyora que tenia dues o tres habitacions i llogava en gent jove, llogava una habitació... I
estudiants, bàsicament.
Sí. Estudiants o gent que treballava.
Doncs això...
I això va desaparèixer, esclar, va desaparèixer tot.
Perquè no se n'abusava.
No.
N'hi havia, però no se n'abusava. I ara s'ha abusat, i totes les coses que s'abusen s'han de regular.
Sí, sí, sí.
Actualment, sigui perquè la gent no se'n surt, sigui perquè no n'hi han suficients, o sigui per la raó que sigui, ja dic, és un continu de gent que per 500 o 600 euros s'estan rellogant una habitació. Aquí a Figueres això està...
És molt fort. Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i ens en venim cap aquí més a prop. Va, vinga, fins ara.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
Oh, yeah, baby.
Vine a Riumors, el bar-restaurant L'Escola. Gaudeix de cuina casolana de tradició. Menús diaris per 15 euros i de cap de setmana per 18 euros, amb aigua i vi inclosos. Obert de dilluns a diumenge, dijous tancat. Ens trobareu a Riumors, al carrer de Sant Isidre, número 1. Per a reserves, truqueu al 972 53 42 80. Us hi esperem.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
La Colla Dolça Tardor presenta Ballem, el nou espectacle de la Colla Dolça Tardor a Figueres, el diumenge 17 de novembre al Teatre El Jardí. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre El Jardí o a www.figueresescena.cat. No te'l perdis. El proper 17 de novembre, a les 5 de la tarda, al Teatre El Jardí de Figueres, la Colla Dolça Tardor presenta Ballem.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Quan tens una bona oportunitat, t'hi llances, oi que sí? Doncs no esperis més per llançar-t'hi amb la gamma SUV de Kia. Amb entrega immediata des de 15.139 euros amb finançament de Banco CTLM fins al 28 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Es traspassa taller de planxa i pintura a ple rendiment. Per a més informació, trucar en horari laboral al telèfon 605 838 210.
Arriben les rebaixes de tardor a Ford Garatge Central. Cauen els preus en tota la gamma. Ford Kuga per només 25.100 euros i Ford Tourneo Courier per tan sols 18.500 euros. És moment d'estrenar cotxe al millor preu possible. Ofertes vàlides únicament a Ford Garatge Central, a Figueres i Vic. Vine, que volen!
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest dijous, aquesta tertúlia de dijous que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Va, vinga, parlem de... hem parlat de Ayuso en la primera part, ara podem parlar de Puigdemont, no? Més cap aquí.
Tenia que haver sigut al revés. Però
tenia que haver sigut al revés. Per què no m'ho has dit, Pere, que volies que fos...
No, no, jo, pobre de mi.
Home, això és una tertúlia participativa i col·laborativa. Podeu proposar i canviar l'ordre del dia com vulgueu. Ja sabeu que jo...
Em sap que volíeu parlar dels sobre, com diu, sobretitulats.
Si voleu, parlem dels joves sobrequalificats.
Sobrequalificats.
Joves que tenen titulació i qualificacions per sobre de les feines que estan executant. Antoni fa així amb els dits, que això vol dir que n'hi ha... a patades.
Titulitis,
clar, el problema és que potser el mercat no pot absorbir totes aquestes persones amb aquesta formació, vull dir, hi ha els llocs de treball que hi ha, o bueno, és el mercat o no?
Jo ho he dit moltes vegades aquí i vull seguir insistint que el gran problema és que, diguéssim, hem volgut encaminar tot el jovent amb carreres i hi ha un altre sector de feina, de mercat, de molta feina, que és els oficis, que no se'ls ha donat cap importància. No, al contrari, vull dir, més aviat se'ls ha anat en contra. I ara, sí, ara se'n lamenten, però és que, clar, ara ja és tard, moltes ocasions.
Sí, perquè, però clar, tampoc s'ha promocionat a l'ofici.
No s'ha promocionat
gens. No s'ha promocionat amb l'aspecte de que, aviam, un noi, posem-hi, de 16 anys, què ha de fer? No, el d'allò és aprenent, ara no hi és la figura d'aprenent. Llavors què? Si no sap fer res, com pot exercir un ofici si no el sap? Esclar, l'ha d'aprendre, on te l'aprèn?
La majoria dels casos, amb llocs, amb gent que són uns incompetents. I t'ho dic de primera mà. I t'ho dic de primera mà. Amb gent que són uns incompetents per ensenyar. Mira, dissabte passat, estava en un dinar d'empreses, d'una empresa molt bastant important, d'aquí de la província de Girona, i hi havia el conseller d'empresa, el Samper, penso. Sí, en Samper es diu. Bueno, doncs la persona que parlava, diguéssim, li va dir al conseller, digues que clar, esteu provocant, en general, l'administració, no ho deia en particular amb ell, sinó amb l'administració, de que el jovent que pugi només tinguin l'aspiració de ser funcionaris. Mm-hmm. Per què? Perquè, diguéssim, és normal que el jovent que puja vulgui tenir un sou. I llavors, home, si no pot...
Jo crec que és normal que... I tothom ho vol, que, no? Tenir un sou, una certa estabilitat. No crec que hi hagi gent que tingui com a objectiu no tenir sou.
Com abans...
No, però...
Sí, com abans se permet...
És un sou fix,
sí, sí, però,
i segur.
Però com abans es permetia que un aprenent tingués un sou moderat perquè estava aprenent... Perquè les...
Sí, això ha desaparegut.
Doncs ara no, perquè, vull dir, el que li exposaven al conseller, aquest senyor que va fer l'exposició, és que, clar, si el sou ha de ser igual que tothom, l'únic que es pot fer per promocionar això és que la Seguretat Social no valgui poca diferència igual que un oficial. Nosaltres, per exemple, si agafem un aprenent, la Seguretat Social hi ha 100 euros de diferència d'un oficial. Llavors, clar, per l'únic lloc que pots promocionar que les empreses agafin aprenents és baixant la seguretat social, baixar els costos socials, perquè allò sigui un incentiu. El que no pots fer és que baixar-li, que cobri un sou baix, perquè si no aquell nano s'anirà a un supermercat, i llavors sí, gent que tenen sobretitulacions, com estem dient, estan en supermercats o estan en llocs, diguéssim, de repartidors o del que sigui. Clar, si no promociones tot el sector dels oficis, de tots.
Sí, sí.
Llavors, clar, què passa? Que l'únic que gasten diners és, sí, ara farem una formació professional del sector, el cas aquest que conec de prop, del sector de la construcció. Fan una FP del sector de la construcció.
I surten sense saber gaire res.
Agafen un professor d'institut que no en té ni idea de res i li diuen, tu, agafa i veus aquest dossier, perquè mira, la setmana, fa 15 dies vaig estar amb un noi que estava fent de professor i aquest noi tenia una certa idea perquè dona la casualitat que el seu pare, diguéssim, és el mateix ofici que jo, és el president del gremi de pintors de Tarragona i havia estat una temporada amb el seu pare i sabia el que estava ensenyant aquest noi. Era un professor d'institut, però que coneixia el que estava ensenyant. Diu, però era l'únic que sabia una miqueta de lo que... Perquè els altres, l'únic que els hi donen un dossier que els hi diuen el que els hi ha d'explicar i llegint les instruccions, jo que sé, del pot de pintura o del sac de ciment, no? De com havien de preparar aquell ciment o com... o sigui, no tenen un professorat qualificat per ensenyar oficis. No el tenen. No el tenen.
Bueno, també perquè...
Llavors, sota la meva manera de veure, quina solució queda perquè la gent aprengui? Doncs incentivar a les empreses, d'alguna manera, i més de dedicar tants diners amb una cosa que al final no és productiva perquè aquells nanos sortiran d'allà sense saber fer res, perquè aniran a l'empresa i els diran tu el que has après doncs aquests, una part d'aquests diners els destinin a les empreses sota el control que vulgueu, és igual.
Vull dir, sí, perquè hi ha d'haver un control, perquè no, si no, no sí, després hi ha fet de la trampa.
D'acord, doncs que hi hagi el control que vulgueu, perquè més control del que tenen les empreses en totes les empreses més o menys, diguéssim, qualificades i estructurades, doncs la majoria d'empreses tenen 50 controls de tot tipus. Vull dir, si tenen un control més, no els importarà, però com a mínim destinar uns diners i que allà surtin gent que d'alguna manera... A part, diguéssim, de que facin, diguéssim, la formació que els hi toqui, del que sigui, no? Però que, a més, tinguin una pràctica, que puguin agafar una pràctica, diguéssim, de l'ofici que volen fer, de ferrer. El mateix, ferrers, sí, hi ha algun lloc a Barcelona que hi ha un centre de formació, no sé què, però el mateix, els està ensenyant un professor d'institut.
Tu vols dir que potser la persona que hauria d'ensenyar la matèria hauria de ser una persona que sàpiga la matèria o que hagi treballat a la matèria.
No, que a més,
però clar, potser no sap ensenyar, no, perquè jo potser molt bona periodista, bueno, i no saber ensenyar periodisme.
Escolta, en les escoles, hi ha, diguéssim, un professor de gimnàs, o un professor d'informàtica i un professor... Doncs, a veure, per què no poden anar, a més, en aquestes escoles, gent d'un ofici, ja els trobaran si volen.
Això li tocaria la formació professional, que bueno, per això...
Però vull dir que, a més, d'haver-hi un professor, perquè no vull pas dir que no hi sigui el professor de FP...
Jo tenia entès que la formació professional ja s'ensenyava pràctica.
Sí, on?
No, a la mateixa escola.
Sí, però qui l'ensenya?
No, però home, deuen saber...
No, és que la persona que està ensenyant...
Una cosa és la teòrica, l'altra és la pràctica.
Bueno, doncs la teòrica, que la faci el professor perquè sap ensenyar, i la pràctica que la faci una persona que sap treballar, que sap l'ofici. Ja està.
Però jo pensava que anava així.
No, 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 no.
Jo he tingut professors de periodisme que no havien trepitjat un mitjà de comunicació en sa vida.
Bueno, pues,
que m'ensenyaven coses que no van servir per res. Bueno,
la figura de l'aprenent abans no estava ni assegurada, no estava res.
No, no, espera, sí, espera, espera.
Bueno, no,
però que no pots dir que siguis un aprenent per sempre.
Jo vaig començar a 14 anys i he estat assegurat des dels 14 anys.
Bueno, jo que feia, que jo vaig començar fent de delineant, jo estava d'aprenent de delineant, sense assegurar ni sense res, home.
Doncs jo sí.
Em sembla bé que estigui regulat i que el sou de l'aprenent doncs, no sigui igual que el que porta més anys i que té més experiència, però el que no pot ser tampoc és un abús d'aquesta figura de l'aprenent i que aquest aprenent sigui aprenent per sempre més.
Perquè
això també ha passat.
Però és que en l'industrial ja li interessa que un s'aprengui i llavors passi a ser
oficial.
Llavors li haurà de pagar més.
Però és que una empresa no pot tenir més de 3 anys una persona d'aprenent. No pot tenir assegurat com a aprenent més de 3 anys.
Però, clar, hi ha d'haver un límit.
Però el que és normal és que, clar, que el noi vulgui comprar-se la moto, per dir alguna cosa, el cotxe, entens? I per tant, el sou, no pots donar-li un sou com ens donaven a nosaltres, de 500 pessetes a la setmana, que és el que cobrava jo llavors. Però en aquella època, doncs clar, vull dir, els sous d'aprenent eren miserables. Actualment això és inviable, perquè si no aquell nano s'anirà, ja et dic, al supermercat.
Però és que hi ha pràctiques no remunerades, també. Jo quan estudiava ja sé que estic parlant de la universitat i no és la formació professional, però quan estava a quart i havia d'escollir les pràctiques, hi havia pràctiques remunerades i pràctiques no remunerades. La remuneració de les remunerades era un petit detall, perquè jo anava a triar unes pràctiques, que al final no els vaig fer per temes laborals, que em pagaven 50 euros al mes. I era com, bueno, pues mira, això, les pràctiques aprenc i ho necessito per treure'm el títol i me donaran 50 euros. Bueno, és un petit detall.
No, i actualment és el mateix. Ja n'hi ha. O sigui, tots els que acaben carreres van a fer pràctiques l'últim trimestre, l'últim semestre. Tots fan pràctiques.
Jo ara
el cas de casa, vull dir que han fet pràctiques a l'últim temps sense cobrar. Però això és una cosa...
Jo vaig convalidar el contracte, però jo vaig tenir molta sort de trobar una feina equivalent a les pràctiques i llavors vaig convalidar-me el contracte de treball. Que això és una altra opció, no sé si encara és viable. I llavors jo sí que vaig estar cobrant.
Sí, però això és un període curt.
Sí.
Això és un període curt. El que no pots és, durant 3 anys, cobrant una misèria, perquè actualment la mainada no et vindrà a cobrar una misèria com passava antigament.
Ara, en tot el que hem discutit, per exemple, sí, tu, Paulí, sí, i tu que ho coneixes bé, d'on sortirà la petita empresa? Perquè la petita empresa, que és un de les potes d'aquest país, surt d'un bon oficial que es vulgui posar pel seu compte i després sàpiga portar l'empresa. I això llavors de cada 5 n'hi ha un. Però si és que no tenim ni aquests 5, ni en tenim 4, ni en tenim 3, ni en tenim cap, o sigui, tota aquesta petita empresa desapareixerà. Perquè per més voluntat que tingui un d'emprenedoria i de voler, si no entén amb aquell ram, no farà res. No pot fer res. Llavors, perdem aquí, ens anem de caps al puto desastre. Segons tu mateix expliques, ens anem de casa al puto desastre perquè no tindrem base perquè es formin aquestes petites empreses, no n'hi haurà.
O sigui, es dona més importància, diguéssim, al títol, al titulitis, que és el tema que d'això, que a la formació que necessiten, diguéssim, per exercir.
Abans era al revés, ho he viscut a casa meva, no? El meu pare és lampista, treballava durant molts anys, i jo recordo que jo ja estava a l'institut, 12 anys, devia tenir, o 13, i el meu pare s'estava traient el títol. I portava tota la seva vida, jo tenia 10 anys, o 14, i s'estava traient el títol quan portava molts anys treballant a l'empista.
Quan ell va començar a l'empista no hi havia ni títol.
No, perquè va haver un moment que necessitaven un carnet, diguéssim, per electricitat, un carnet per gas, un carnet...
És un exemple, però ara no passa.
Tota la gent se l'ha anat traient, és lògic.
Jo,
per poder exercir.
El carnet de tertulià el teniu, per poder exercir tertulià.
Sí, de veritat.
Bueno, us l'hem donat després d'haver fet les pràctiques.
Hem fet prou pràctiques.
I no hem parlat de Puigdemont,
no sé. I tant.
No sé si hauríeu de fer un petit curset i unes pràctiques, i per una mòdica quantitat...
Ja vol fer negoci, en Toni. No, sisplau. No fem negoci aquí amb els nostres tertulians.
Al final de temporada ens podeu donar un títol.
Vale.
Ja haurem fet les pràctiques.
Te'l farem al camp i te'l plastificaré amb un film transparent. Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí. Tornarem, com sempre, amb més tertúlia, amb més temes per debatre-ho tot demà divendres amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Adeu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.